pensabas que ja havia acabat, però algú no et deixava observar. Una àliga amb ocells ha menjat a la vora del seu mar. Cal dir que les muntanyes són barreres que no ensenyen la veritat o la mentida, però és algú que té un problema que no s'ha resolt, que no s'ha acabat. Aquí hi ha un poble que també dedica la seva mostra als qui juga primer, no és qui guanya la trinxera. No dic ni perdó pel que ha passat, que has explotat, tot ha cremat, no podem volar. La revolució ara ja està a peu de canó.
2 cèntims. És un grup de 5 joves, amb l'Adrián Valero, Lucas Gonzalvo, Blanca Arenas, Gerard Abad i Sergi Guixens, que fan versions de temes pop-rock i també creen les seves cançons, com ara aquest Volem Volar. És un grup que va guanyar la beca Pro Música de la PUA Oficina Musical i que els va possibilitar, entre d'altres coses, enregistrar el seu primer videoclip. Amb aquest Volem Volar comencem una nova finestra cultural a Cugat Mèdia a través de Ràdio Sant Cugat, un espai per parlar de cultura des de diferents àmbits i que es podrà seguir a través del 91.5 freqüència modulada i www.cugat.cat els divendres a 9:45 aproximadament en directe i quan vulguis a www.cugat.cat en format ràdio a la carta. I us haig de dir que ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat els protagonistes dels propers minuts, però abans, i ja que parlem de cultura, farem un repàs de les activitats culturals dels propers dies aquí a Sant Cugat, unes activitats que ens han preparat doncs, les persones que més saben de cultura i d'activitat a Sant Cugat, l'Àlex Berenguer, amb la veu de Sergi Crusells.
Tamarit, tuit, Ferran, tam, tam, molta fulla, gent de bulla a la riera, no tant. Tamarit, tuit, Ferran, tam, tam, molta fulla, mosquitaires i a la torre els garabats, ardella, moreneta.
Doncs tenim un cap de setmana molt marcat per la festa de Sant Antoni Abat, amb el plat fort de la Rua dels Tres Tombs aquest diumenge. La rua, que començarà a les 11 hores a l'avinguda del Pla de Vinyet i acabarà sobre la 1 a la plaça de Barcelona. A banda de la rua hi ha més activitats dedicades a Sant Antoni Abat. Aquest divendres a les 7 de la tarda hi haurà una conferència dels relats i la iconografia del sant a la Casa de Cultura. Dissabte a la plaça de Barcelona, durant tot el dia, se celebrarà la Festa dels Foguerons, amb balls de cultura popular, activitats per tota la família i sopar popular amb l'acompanyament de la música que escoltem de fons, de Julibert. I durant tot el cap de setmana, a la mateixa plaça, s'instal·larà el Mercat de Traginers, amb tot de productes de proximitat. I diumenge, la Unió organitza el Ball de Gala de la Gent Gran per majors de 65 anys, especial de Sant Antoni. L'aforament és limitat i les inscripcions estan obertes a la Unió.
Esta noche te invito al karaoke, me subo en tu coche y vamos calentando, no te gusta nada de lo que yo escucho, pero lo vamos a arreglar.
Més coses a banda de Sant Antoni Abat, perquè aquest dissabte podrem escoltar aquesta cançó que escoltem de fons i moltes més al Teatre Auditori, en el concert de la cantautora barcelonina Su, que presentarà el seu tercer disc, Karaoke. Su és una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans i espanyols del gènere neo-indi i de la lluita per l'empoderament de la dona. El concert començarà a les 8 del vespre i les entrades tenen un cost de 24 euros. I ara passem al bloc de conferències i xerrades que podrem assistir durant els pròxims 7 dies. Aquest divendres a les 6 de la tarda, al Centre Social i Sanitari de la Floresta es presentarà el llibre El Petit Imperi, Catalans a la colonització de la Guinea Espanyola, per entendre el paper dels catalans en aquest territori on hi va haver una comunitat santcugatenca. Ja la setmana que ve, dimarts 24, a les 7 de la tarda, hi haurà una nova sessió del cicle de diàlegs entre ciència i religió, anomenat Individu i Comunitat, que es podrà seguir a la Casa de Cultura. I dimecres 25 de gener hi haurà dues conferències a les 6. La primera, Ariadna i els laberints de la vida, el Xalet Negre, amb la llicenciada en Història de l'Art i directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Mireia Rosic. I a l'Arxiu Nacional de Catalunya, la conferència Energia Sobirana, sobre sostenibilitat energètica. Totes aquestes activitats són algunes de les que podrem gaudir a Sant Cugat els pròxims 7 dies. Per veure totes les que hi ha en el nostre municipi, consulteu www.cugat.cat/agenda.
Voy a hablar de naranjas y lunas, en trozos de hierba mojada. Ahora atento a preparar, que voy a llorar, que me voy a descargar y voy a reventar esta burbuja que me envuelve. Saca mi alma a bailar, mírame ahora y dime lo que no te atreves a decir.
Com deia al principi, la intenció d'aquest espai és que passin per aquí diferents agents culturals de la ciutat de diferents àmbits, i avui parlem de música, i per això aprofitem per escoltar temes creats a Sant Cugat. Aquest Naranjas y Lunas va ser tot un hit local en el seu moment, ja fa uns anys, del trio Blue Velvet, i hem aprofitat per escollir-lo perquè avui ha vingut a la ràdio a casa seva la Letícia Martín. Hola, Leti.
Bon dia.
Ella és músic, compositora i responsable de comunicació i coordinadora de projectes de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Molt contenta que hi siguis de nou aquí a Ràdio Sant Cugat.
Igualment.
Quants anys té aquest Naranjas y Lunas?
No sé. A veure, ara ho hauria de pensar, però això deu ser un 2009...
És que aquí a la ràdio tenim un prestatge aquí, tot ple de maquetes i àlbums, i tenim secrets de tots els músics santcugatencs. Jo començaria a tremolar, Pol. Pol Barber, què tal? Com
bon
estàs?
Dia.
Músic i membre de Dissidència Sònica des dels seus inicis?
Sí, sí, el 2001, crec que vam començar, el 2000, i aquí encara estem aquí.
Ets membre original
del
sindicat de músics de Collserola i tot. Recordo aquell tot. Després en parlarem d'això.
Bueno, no, sí, a veure si t'ho puc explicar.
Molt bé. Pau Sanz, responsable de l'oficina musical La Pua, també et sonava el primer tema.
Sí.
D'alguna manera heu tingut a veure que es pogués enregistrar aquell tema de dos cèntims. I el Ricky Undersounds, dissenyador, comunicador, programador musical, un llarg etcètera, i membre també original de Sota Sons.
Sí, sí.
Què tal? Bon dia.
I conec aquest estudi també, que havíem estat...
Sí, també. Benvingut a
Kingston Road.
Kingston Road. I més, altres programes has fet de música.
Sí.
No? De reggae.
Sí,
benvinguts
sí.
A casa. Tots heu passat per diverses ocasions aquí al Ritme Sant Cugatenc, per Ràdio Sant Cugat, i molt contenta de començar amb vosaltres i parlant de música, perquè... Hi ha molts músics a Sant Cugat? El relat és que sí. Hi ha molts músics a Sant Cugat, molta música a Sant Cugat, però
yes,
això...
Yes.
Sí?
I nous músics també. Sí, sí. Nosaltres amb el tema del directori, el que et vaig explicar aquell dia, hem fet, estem fent un directori de públic, perquè la gent consulti la música que hi ha, no solo a Sant Cugat, sinó aquí, també de fora. En un moment vam rebre 150 propostes. I va creixent. Llavors, el dia que el fem públic, doncs es veurà també això.
Expliquem una miqueta aquell directori que és una iniciativa de la PUA Oficina Musical. Obríeu la possibilitat per poder presentar-se i publicar les formacions o músics
sí,
cugatencs.
Sí, és un catàleg arran de que molta gent es dirigeix a la PUA també per preguntar, per buscar grups pels seus eventos, pels seus esdeveniments privats. I al final, la PUA no és una plataforma per nodrir events privats, perquè no hem de decidir ni si tu ni no, ni, no? És un espai públic. Llavors és millor fer un catàleg públic on cadascú contacti directament amb aquesta agència i amb aquests grups o músics si vol contactar-los. Ja està. La funció principal és aquesta.
Des de la PUA, a més, veieu molta gent... És molt transversal, perquè allà assagen molta gent i de totes les edats.
De totes les edats, sí. Sí. Molta gent molt gran, eh? No et pensis, eh? Tant joves, alguns... però molta gent, sobretot ja m'ho he jubilat també, vull dir, però bueno, també és per què no?
Pol.
Digue'm.
Molts músics a Sant Cugat.
Sí, tot i les traves que hi ha en aquest poble per ser músic, hi ha molts músics. Sí, és sorprenent, perquè realment no tenim una escola pública que recolzi la música moderna. No sé si heu vist, ara han ofertat les places de profes de l'escola de música que tenim municipal, i són tot instruments clàssics, que em sembla fantàstic. No estic rajant de la música clàssica ni molt menys, perquè és necessària i fantàstica, Però jo recordo quan vaig començar, quan vaig interessar-me per tocar el baix elèctric, aquí hi havia un espai jove que donaven classes de baix elèctric, de bateria, de guitarra elèctrica, i es feia pues jazz, música moderna, es feia de tot. Ara no hi ha cap opció pública on poder aprendre música moderna. I estic dient moderna i són instruments que tenen un segle, quasi. Vull dir que també la música moderna potser ja seria l'urban i tot això, que està molt... Bueno, està a part... Encara no hi ha escola d'això, no? Però, ostres, que no hi hagi una escola on es faci música moderna a Sant Cugat, que és un poble amb molta pasta, em sembla molt greu. I sí que hi ha iniciatives privades, que em sembla molt bé també que hi siguin, però hauríem de tenir una escola pública de música moderna.
Riqui, a vosaltres, de Sota Sons, us arriben moltes maquetes, propostes...
Arriben propostes. Jo crec que hi ha molts grups o projectes de grups, però tampoc hi ha tants músics a professionals o a nivell professional o que s'hi puguin dedicar, perquè molts també veiem que emigren, molts músics que s'han guanyat una mica la vida marxen a viure a un altre lloc perquè potser aquí no tenen de què dedicar-se. Bueno, tenim l'exemple amb Stay Homes o altres grups que venen de canteres en Coatenca i han anat emigrant. I després, quan vols crear un projecte nou, tampoc és tan fàcil trobar músics amb disponibilitat, perquè hi ha també molta endogàmia musical, o sigui, els mateixos músics que estan en 20 projectes diferents i que són multimilitants, i tampoc veiem que hi hagi tants músics, no? No hi ha tanta cantera ara mateix. Potser fa uns anys n'hi havia més, i ara també hi ha molta cantera de hip-hop i d'urban, com dèiem. Hi ha moltíssims raperos que aixeques una pedra i en surten tres, però de músics, instrumentistes, jo crec que tampoc n'hi ha tants ara de nova fornada.
Sí, Pol, deies que sí? Que...
Sí, clar, l'urban una cosa que té és que tu pots fer a casa, no? I agafes, compres un micro, una targeta de so i pots fer molta feina a casa. La música instrumental, doncs necessites un local per assajar, necessites un local per fer concerts... Bueno, el que necessita un músic, no? Formar-se, assajar i després mostrar el que fas. Aquí a Sant Cugat això està xungo.
Complicat,
està,
no?
Complicat.
Letit.
Jo penso que sí, que hi ha moltíssims músics. És a dir, que Sant Cugat és un poble molt gran, una ciutat que tradicionalment ha tingut una vinculació forta amb la cultura. Coincideixo amb el Pol, amb tot i les traves que hi ha hagut històricament, però sí que considero que hi ha moltes iniciatives i a més molt plurals, no? És a dir, hi ha moltes escoles de música, també coincideixo amb el Pol amb aquesta reivindicació de... Ja va costar molt que l'Escola Municipal de Música fos conservatori, no hi ha ensenyament de música moderna dins d'aquest conservatori ni de la part de l'Escola Municipal de Música, vull dir que no caldria que fos reglat, però sí que hi ha moltíssimes escoles de música, hi ha moltes iniciatives a nivell associatiu, no? De música clàssica, per exemple, ara estan sortint un munt d'associacions que fan iniciatives, que promouen programacions. Històricament també hi ha hagut associacions tipus el Cor Infantil, el Agleptes, l'Orquestra Simfònica, no? Érem un poble molt petit que teníem una orquestra simfònica. Sí que considero que hi ha una activitat cultural en general, no només a nivell de música, molt, molt efervescent i molt rica. El que passa és que falten coses, no? Falten espais, falta aquesta pluralitat, per exemple, no està reflectida a nivell d'espais. O sigui, tenim molt poquets espais i no són capaços, per la naturalesa de les seves comunitats, els seus públics i de les seves condicions tècniques, no són capaces d'acollir aquesta pluralitat de programació musical. Llavors, bueno, estem ahí sempre amb un peu a sobre i un peu a sota.
Està bé que tinguem reivindicacions i peticions, si no ens avorriríem, no, Pol? Que és, bueno, porteu uns quants anys.
Ens avorrim, que volen, no ho aconseguiran.
Porteu quants anys, dèiem? 20 anys?
Llicència, 20 i pico. Sí,
i
sí.
Quines han estat històricament les reivindicacions?
Bueno, les reivindicacions històriques sempre era que és una sala pública, això és important, i autogestionada, que és el que sempre hem volgut per això. Clar, amb aquests anys el que em reclamava ha anat evolucionant, i aquesta sala doncs, també volíem que fos una escola-taller pública també, i que hi hagués uns bucs d'assaig públics també, que ara tenim ja els de Torre Blanca, perquè, bueno, ja teniu dos, no, em sembla, que estan molt ben equipats i el preu no és una locura com a molts llocs, però també potser, no sé, ciutats com Ciutat Badia, o, que ara no es diu així, es diu Badia Ciutat?
Badia.
Badia Saco. Pues, a Badia jo recordo que hi havia una sala molt guapa, molt ben equipada, amb locals d'assaig d'aquests que podies deixar els teus amplis i la teva bateria i les teves coses. Ostres, Badia és una de les ciutats més pobres de per aquí. I a Sant Cugat no ho tenim. Bueno, això ja no és una qüestió de pressupostos, és una qüestió de voluntat política. Doncs, pues, mira, Badia ho tenien i era molt guai i m'alegro molt per ells i tant de bo que tinguéssim alguna cosa semblant. O alguna cosa semblant adequant-se a la quantitat de gent que som i potser a la renta per càpita que hi ha en aquest poble. Doncs es podrien fer coses molt xules, però hi ha d'haver voluntat política.
Perquè quin és el funcionament de l'autogestió d'un equipament?
L'autogestió, en principi, has de ser colla, no? Colla interessada, i doncs hi ha una assemblea que és on es decideixen les actuacions. Després, si la cosa es fa molt gran, sí que alliberes a gent i, doncs, mira, tu et dedicaràs a recepció. Tu, això és ja anant a lo grande, però una sala autogestionada és que la gent que la utilitza sigui partícip de les decisions que es prenen. Això és el que a nosaltres ens agradaria.
Abans deies que hi ha moltes entitats que dinamitzen la ciutat, una d'elles, a més...
Sí, per exemple, Sota-sons, evidentment, Dissidència és una altra, i també em referia a totes les associacions que estan sortint de Tempo a Pròpera en l'àmbit de la música clàssica. Vull dir que existeix aquesta pluralitat de a Pròpera a Dissidència o de Tempo a Sota-sons, hi ha un món, no?, però que crec que és supernecessari i molt important i enriquidor.
Aquesta diversitat musical costa de reflectir-la a través de la programació, Riqui?
Sí, bueno, sí. Sempre ja s'ha tirat una mica més. Hi ha uns cicles concrets, no?, que tiren més cap al jazz, per exemple, l'auditori, tot i que ara mateix també crec que està parat el cicle. Sí que tampoc hi ha. Sí que hi ha iniciatives privades que tiren més cap a coses temàtiques. Tot i que nosaltres ens trobem, que bueno, sempre ha passat això una mica, però no passa a àmbit nacional, no només local, el tema de funciona al final, funciona el que funciona, funcionen els covers d'un duo o un solista fent covers perquè és barat o és rentable. Clar, òbviament això a nivell privat, després a nivell municipal, doncs amb diners municipals es poden fer altres coses, però funciona el que funciona. Després, gent que defensa projectes propis amb lletres pròpies i discos que han fet ells, no els pots portar perquè després no porten a gent, la gent no es coneix les cançons, la gent no s'ho passa bé, la gent no consumeix, i això et fa que aquell concert no sigui rentable. Aleshores sempre acaba funcionant més o menys el mateix, i sí que pot haver-hi molta proposta musical. Jo també parlo del que he vist jo com a professional, i sempre em trobo les mateixes cançons, el mateix format de concert, encara que sigui un grup que vingui de Manresa o de Vic o de Girona, acaba sent més o menys la mateixa proposta. Aleshores, varietat, bueno, clar, no trobo tampoc un concert normalment de reggae o de música jamaicana a Sant Cugat, no? Perquè és difícil i també
quan
penso...
Quan va acabar Chilum ja...
Clar, no? Sí que han sortit altres propostes i hi ha grups locals o músics locals implicats, com hi ha els Sybarites o altres propostes, però, clar, diversitat musical, varietat musical, poca.
Costa. Vull dir,
sempre és una mica més o menys el mateix, o el rock-pop, o el folk rock català, i sempre una mica va cap a la mateixa línia.
I per què, creieu?
Jo crec que el que ha dit de rentabilitat és la clau. Vull dir, les iniciatives privades, evidentment, necessiten diners, o els busquen, o els volen. Què funciona ara? Els tributs? Jo, clar, som músic professional, i el que toco bàsicament són tributs, perquè és el que et dona d'allò. Però aquí és on jo crec que és molt important la iniciativa pública. Que doni suport als creadors, a la gent, que potser d'aquí molts anys li faran un tribut, però és que si no els ajudes quan estan començant, no aniran enlloc. Doncs aquí és on jo crec que l'Ajuntament o l'Estat o qui sigui és on ha de posar això. Vull dir, no ha d'esperar una rendibilitat d'aquests grups. Simplement la rendibilitat que et donen és que existeixin i que creïn coses, que creïn cultura, i que no estiguem tots en una roda de tributs, de versions i tal, que està molt bé, però no està tan bé.
Jo aquí penso, a més, vull dir, sí que estic d'acord de que la programació des de l'àmbit públic, la programació musical des de l'àmbit públic ha de tenir, igual que si parlem dels mitjans de comunicació públics o altres serveis públics, ha de tenir una vocació de vetllar per la diversitat, la pluralitat, etc, etc. Això coincideixo plenament, però crec que hi ha un problema més de base, que és de la creació de comunitats i la creació de públics, és a dir, és molt difícil sostenir la diversitat si la diversitat no té públics. I aquí jo crec que no és un discurs derrotista, sinó més aviat al contrari. Ja, mira, abans que Enriqui parlaves de jazz en viu, Sant Cugat tampoc era una ciutat que tingués una tradició jazzística molt refermada i va picar molta pedra, i al final els diumenges al Cafè Auditori estaven plens de gent que cada diumenge anava al Cafè Auditori a sentir jazz. Això és picar pedra per crear una comunitat, per crear públics, i això facilita que després vingui una altra gent i una altra associació o una altra iniciativa privada o el que sigui i digui, ostres, nosaltres també començarem a fer jazz, no? Llavors és important que es treballi des d'aquesta educació de públics, creació de públics i creació de comunitats, perquè si no la música està condemnada a l'ABC de tots els festivals de Catalunya.
Bueno, jo anava a dir cosetes també, que heu dit moltes coses aquí que a mi que m'afecten, ja sabeu, que directament, i però directament perquè treballo, eh? Uh-huh. I jo crec que sí que s'està fent esforços, no prous, ni molt menys, ni molt seran prous, per oferir espais que musicals per la gent d'aquí, i no sóc la gent d'aquí. I aniré molt resumint, eh? Vull dir, ara, és veritat que és... no, de la quantitat infinita de propostes que ens arriba, per exemple, a la PUA, jo parlo de la PUA com el que jo treballo, no podem abarcar tot el que es fa. Impossible, és impossible abarcar tot. No tenen recursos, no hi ha espais, i això dona molt a patir el que deies tu, per exemple, Pol, que falten espais, falten una entitat molt més gran per abarcar tot el que es fa la música aquí a Sant Cugat, més books d'assaig, tot va relacionat. Però del que jo crec que si fem una anàlisi de 10 anys enrere, ara la quantitat de propostes i de música en directe que es programa i d'esforços que es destinen a la música en directe, tot i que no són prous, hi ha hagut un canvi, simplement hi ha hagut una evolució. Llavors i llavors lligat amb el que estàs dient tu ara, Leti, amb el tema del públic, nosaltres ho notem molt, intentem fer concerts de qualsevol dels estils que ens arriben, eh? Vull dir, intentem anar variant, veritat que no sempre es pot, però intentem anar variant els estils de propostes vocals que ens arriben, i algunes són molt xules, algunes altres no entrarem a valorar si són o no, però el públic no ve. El públic no ve. I el mateix públic s'està queixant de que no es fan, que no hi ha concerts a Sant Cugat, i està fent una cervesa al Belgrado o està fent al bar que sigui, és igual, o al mateix bar del centre, i no entra a la sala a veure el concert. Llavors això és un treball de públics que tu dius. Però clar, com es treballa en públic així, saps? Per exemple, com li dius al públic que estem fent això i potser t'interessa però no estàs venint. I aquesta jo crec que és una cosa que ens hi trobem tots els que estem programant música aquí, que realment clar, què has d'anar a fer? Portar el Nil Moliner perquè vingui la gent? No és aquesta la funció pública, crec jo, vale? Ara, també és veritat que jo penso que el que fem nosaltres és anem a fer i donar sortida a la música local. Potser falta, jo no dic que no, falta més espais, més dies, més gent treballant-hi, això no t'ho negaré, però de tant en quant intentem també posar música, no sigui local, apropem música a coses diferents també a la ciutat, que no sé on fan el teatre, a un espai més gran de la ciutat, no sé, nosaltres el dia 22 d'abril ve la Marina Herlop. Qui coneix la Marina Herlop? Jo no la coneixia fins fa molt poc, i és un músic, bueno, molt potent, que fa música que no és habitual, vale? I la proparem, o fa poc vam portar la Magali Sare. Vull dir, són músics que sí que són coneguts dintre l'escena, però no són tops dintre l'escena. No anem a buscar, perquè nosaltres tampoc hi tenim aquests recursos per fer-ho, i crec que no hem d'anar cap aquí. Però, entre això i tot el que es fa a nivell local, no, crec que es fa bastant. Ara, que no és prou, això no estic totalment d'acord, faria molt més, jo si pogués faria molt més, però no podem. Llavors, aquí jo crec que el debat és més intenció política n'hi ha? Bueno, ja ho sabem, que la política al final amb la cultura no... Bueno, saps? Depèn de qui hagi a capdavant de la política, diu una cosa però al final es fa una altra, per això en tots els sectors de l'Ajuntament, vull dir, passarà el mateix. Hem de fer més carreteres però no en fem, hem de fer més escoles però no en fem, vull dir, pel motiu que sigui, ja no entrarem, però això passa amb la cultura, sigui el partit que hi hagi davant.
Riqui, volies...
Sí, jo penso que també hagués parlat d'això de que potser s'organitzen diverses activitats des de l'Ajuntament i a vegades no hi ha públic. Crec que és també perquè l'Ajuntament, clar, no té un públic concret com a públic d'una activitat. I llavors també es fa una difusió molt, molt genèrica i per molts canals que potser s'està fent al mateix canal, difusió d'una activitat a l'auditori i d'un concert enfocat als joves i d'uns tallers de ceràmica. Aleshores, et queda tot molt difós, no enfoca un públic concret. Llavors, per això també molts cops suposo que no hi va gent, perquè jo que estic al sector musical o que m'hi dedico no m'entero de la meitat de coses que fa l'Ajuntament, i si jo no m'entero imagino que el públic està més desvinculat. També crec que el més del 60% de la població d'aquesta ciutat viu absolutament desvinculada de la vida local, o sigui, molt tenim
més.
Una ciutat
sí, sí. Molt, molt més del 60%, sí, jo també.
Elevadíssim, que no en té ni idea del que s'hi fa.
De l'encer de llums de Nadal, això sí,
I de la cavalgada, sí, hi haurà unes activitats que sí, festa major, si toca la pegatina, doncs s'enteraran i aniran, perquè és gent que consumeix a la ciutat, però no crec ni que generin vida a la ciutat ni que participin de la vida local. Sí, sí que hi consumeixen, però no hi participen. Aleshores, per això crec que a vegades també no arriba al públic aquestes activitats. Sí que nosaltres, per exemple, algunes activitats molt concretes que organitzem, si tires molt la promo cap on l'has de tirar, per exemple, muntem lo del sound, és la cosa que més ens funciona a nosaltres sempre, fem festes a un sistema a Sant Cugat, que potser es fa dos cops a l'any, però és que ve moltíssim públic, perquè no es fa més. Aleshores, com que és algú molt concret, que saben que, hòstia, a prop de casa hi ha algú que aniria a Girona a veure, o si em mouria molt lluny, si està al costat de casa, doncs hi vaig. Aleshores, si es fan coses més concretes per un públic més concret, suposo que sí, però clar, com a ajuntament és difícil fer aquestes propostes, ho han de fer les entitats, i per això crec que s'ha de donar suport a les entitats, que són les que tenen el seu públic i són els que generen continguts.
Sí, jo estic d'acord amb això. Vull dir, és que a vegades li demanem a la iniciativa pública o a l'administració pública coses que no li toquen, no? És que volem més música, més diversitat i més grups i més concerts i cridem a Papa Estado que vingui i ho faci tot i ho programi. Ostres, jo insisteixo en el que deia abans, jo crec que hi ha una cosa superfonamental amb la subsistència i supervivència de la cultura, que són la creació d'aquestes comunitats, la creació de públics, i a un ajuntament no li toca generar aquests públics. I en una ciutat amb un teixit associatiu cultural tan ric com Sant Cugat, acudir a Papa Estado perquè solucioni això, jo penso fins i tot que és una falta de respecte a totes aquestes associacions que, com diu el Riqui, que estan picant pedra, que tenen aquesta capacitat de crear comunitats, no? Clar, Sota Sons fa un sound system i hi va molta gent. Dissidència Sònica fa els petits canelons i hi va moltíssima gent. Jazz en Viu programa el Cafè Auditori i hi va moltíssima gent. A Pròpera comença a fer xerrades sobre òperes i està a tope. Vull dir, aquesta és la gràcia, no? Aquesta creació de comunitats. Tampoc no crec que sigui una qüestió de manca o error en la comunicació, perquè no hi ha cap empresa, ni pública ni privada, ni del tercer sector a Sant Cugat, que tingui la capacitat comunicativa que té l'Ajuntament. Vull dir, ningú no es pot gastar més diners i pot invertir més diners en difusió, en comunicació. Però jo me'n recordo quan era adolescent i tocava Escamarlans o Endavant les Atges o qualsevol grup que potser ni era el teu rotllo ni res, al Casal de Mirasol, que aleshores allò era el destierre, i anàvem tots caminant i tu arribaves allà al concert i estava tothom. Vull dir, això és el treball de creació de comunitats. I on s'havia publicitat aquest concert? Pues no sé, a mi m'havia dit algú a l'institut, hi havia un cartellet, sí.
Boca orella.
Però tu anaves al concert i estava tothom, no? I la música local d'alguna manera estava més viva que mai. I ara potser acudim a l'Ajuntament demanant unes coses que l'Ajuntament ni sap ni segurament ha de fer.
Bueno, jo no estic d'acord amb això. Jo crec que sí que l'Estat és responsable de generar aquests espais.
Sí, sí, o sigui, la voluntat política i l'Estat, o l'Ajuntament en el nostre cas, és important amb coses com tu abans deies, de Badia tenia uns locals d'assaig, i jo pensava, clar, ara aquí l'Ajuntament et pot posar, és que clar, construir un espai, no sé què, no sé quantos, i jo me'n recordo, quan jo anava, jo he sigut alumna del conservatori tota la vida, doncs no podies anar a assajar amb el teu grup de cambra el dissabte, per exemple, i jo anava a l'Escola Municipal de Música, i era un tema de que l'Ajuntament no posava una consergeria el dissabte perquè els alumnes de l'escola poguéssim anar a assajar, doncs això és un tema de voluntat política, perquè això no suposa una gran inversió. Vull dir que estic d'acord, eh?
Jo crec que l'Estat no ha de programar. O sigui que això és el que dèiem. Per això, en dissidència demanem una cosa autogestionada, perquè realment creiem que qui ho ha de gestionar són les associacions, la gent interessada en això. Però sí que has dit que anaves a concerts al Casal de Mirassol. El Casal de Mirassol és públic. Vull dir, aquests espais són els que necessitem. Espais públics on poder mostrar les nostres coses, on poder aprendre, on poder assajar, tot. Tu has dit que en 10 anys ha millorat molt, però jo aniré més enrere.
Sí, sí, no, més
enrere. En 20 anys la cosa estava increïble aquí a Sant Cugat. Teníem un espai jove on es feia, on podíem assajar, podíem aprendre, però és que després es feien concerts a dalt, a l'espai jove. Me'n recordo de la Casa de Cultura, jo hi anava, tenia, no sé, 15 anys, 14, anava cada divendres...
Jo també hi era, ja.
Feien el Connexió BO, que era una xarxa de concerts que es feien per tot pel Vallès Occidental. Pues allò estava petat de gent, sempre. I jo anava, pues, allà, ostres, mirant el baixista, no sé què...
L'espai jove que havien 50 persones. Estava
no, no, a Casa Cultura això ho feien. Ah, l'espai jove, al bar sí que feien... Però bueno, eren 50 persones, que també...
Sí, que ja és públic, que sí.
Són espais.
Sí,
sí. Doncs tot això ho hem anat perdent, hem anat abaixant el cap, i ara pues, tu intentes recuperar coses, i ha millorat, però és que hem perdut molta cosa. O sigui, el mateix Torreblanca, quan era la Casa Ocupa, estava patadíssim de gent. Jo me'n recordo que vam inclús construir l'escenari, amb ciment. Bueno, jo no, però els meus col·legues. Jo no hi havia de tant, però allà hi vaig tocar mil cops i es petava de gent, i hi havia hi havia molta gent, molt públic, molta moguda, i grups que venien, grups locals que hi anàvem, però bueno, ens ho vam fer una mica nosaltres, no? Amb l'ajuda de gent que era més gran, que nosaltres molt joves no tenim ni idea de res, però és que hem anat enrere, tot i que estem millor que fa 10 anys? Sí, però estem molt pitjor que fa 20. I això és el que a mi em preocupa, en aquest aspecte.
Bueno, jo crec que a nivell de comunitat no estem bé. Bé, està claríssim, no hi ha una comunitat musical a Sant Cugat. No hi és, abans hi era, això està claríssim. Però també els músics demanen més ara. O sigui, com a visió pública, com a mínim, els músics per venir a tocar exigeixen. Abans no.
Quins músics?
Els que en venen, músics locals.
Jo ara t'exigiré, perquè ara tinc una edat,
i
ara sí que et diré. El meu jo de 16 anys és en plan, deixa'm tocar, sisplau. Sí. Vull tocar amb el meu grup, que porto assajant no sé quants. No teníem ni bateria, teníem una caixa de galetes amb monedes. O sigui, un músic...
Ho dius en sèrio?
Sí, quan vam començar no teníem bateria, ni plats, ni... Sí. Era algo així, i quan anàvem a tocar era...
Però el jove avui en dia tampoc era el jove que tu que estàs vivint... Sí,
no,
també
no,
ha canviat.
Evidentment,
llavors,
segur.
Aquest jove demana per tocar, i quan hi ha possibilitat toca, evidentment, però no demana tant. Demana més a l'adult, que almenys el que ens arriba a nosaltres.
L'adult, evidentment, però és que també li toca més. Doncs.
Sí, no, i perquè vol viure d'això. Perquè som músics que volen viure d'això.
I perquè també la indústria ha canviat
moltíssim,
en 20 anys. Llavors, també és lògic que el músic no és que demani més, és que...
Té moltes més exigències.
No sé, ahir, per exemple, estava a l'estudi treballant i el mànager de l'estudi em deia, és que és molt difícil perquè ara em venen els grups i m'estan pagant a mi per gravar el seu disc 6.000 o 7.000 o 8.000 o 10.000 euros pel disc que m'encarreguen, i és molt raro per mi cobrar-li això a l'artista, que al final està allà amb mi a l'estudi treballant les mateixes hores i jo li estic cobrant i ell m'està pagant. I abans això no era així, perquè per exemple les discogràfiques tenien un paper en aquest procés industrial, diguéssim, en aquest procés de la indústria, tenien un paper, i era la discogràfica que triava un artista i li pagava el disc a l'estudi, a la gent que li feia el videoclip i a la gent que li feia la distribució. I ara és el propi artista que s'ha de desembutxacar 10.000 euros per gravar-se un disc baratito, I clar, llavors aquest mateix artista que s'ha gravat un disc i que va tocar en directe, té moltes més exigències, clar, clar, clar.
Sí, sí, sí. I no cal anar a ser músic que et dediquis a professional, o sigui, només que el puguis fer el primer disc i ja et toca fer això. Llavors això es reflecteix a l'hora de... Doncs, també es reflecteix en els equipaments que has de tenir per poder fer sonar aquests grups, a les persones que s'hi dediquen professionalment, tècnics de so, tècnics de llum per fer això, als conserges, a tot això, i això a nivell públic té uns costos que s'han de pagar, i es paguen, evidentment, però clar, no és infinit com tot, saps? Llavors, o rendeixen o es posen més diners sobre la taula a nivell públic perquè es puguin fer moltes més coses i creix un equipament, hi ha un equipament molt més gran, que és el que tu deies abans, no? Que falta un equipament com a mínim amb més capacitat, vale? o llavors has d'anar seleccionant, has d'anar amb retalles.
Bueno, perdó.
No,
que el que deies tu abans de crear comunitat, jo això, pues, mira, a Berlín, per exemple, ho he vist, que hi ha concert cada setmana, o cada dia, quasi en molts llocs. La gent va allà a veure què hi ha. No, és que li és igual el que hi hagi, va a veure què hi ha.
Exacte.
I això es fa, pues, pues podem programar cada setmana. No sé si a la Puga podeu programar cada setmana.
Ja cada setmana hi ha concert.
Sí.
Cada setmana hi ha un concert o un altre.
Al Bocamoll o...
A la sala dintre...
Sí, però vull dir, jo què sé, els divendres de no sé què. Pues, ja et dic, ho he vist per Berlín, que...
Sí, però llavors... Sí, tens raó, però llavors... has de fer, o hi ha músics que els no volen fer-lo perquè no li puc pagar tants diners, no? Perquè no li puc assumir el caché que em demana i els mínims, vale? O faig menys o faig més, vull dir, en funció del... Clar, és un tema de pressupost,
no,
al final.
Sí, 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 és que t'anava a dir això.
És un tema de pressupost.
Que tens les mans lligades, però vull dir que per crear públic hi ha una constància ultrabèstia que em consta que tens, però vull dir que potser no pots tenir tanta. Com a certs llocs on sí que n'hi ha.
Sí, al final està passant una mica el que deia de... Per exemple, això és en viu, ara no se sap si hi ha cicle d'auditori, si no, en principi era de gener a març, però clar, és com inconstant.
Perquè requereix no molt... diners públics. Clar. El diner públic avui està, avui no està. Aquí
però
és
com
problema.
A sector privat, per exemple, tens la sala del Siglo, que clar, com que és una sala privada i són entitats o privats que ho lloguen, doncs no tenen una continuïtat tampoc. Aleshores, hi ha un concert un divendres, potser durant 3 setmanes no hi ha res perquè hi ha festes privades, de cop hi ha un divendres i un dissabte concerts, hi ha concerts brutals allà, però si no t'enteres perquè no pots fer comunitat, en canvi, com a tot el oposat, al Belgrado cada dijous estem fent un cicle de música local i ve Pubilles Ninja i es peta la sala, saps? O ve Sergi Estella i es peta la sala, perquè la gent ja ho sap que cada dijous es trobarà allà un concert de música local, que es trobarà gent que coneix, més o menys, aleshores ja hi van... perquè sí, sols. Així vas creant una comunitat, però tampoc és el lloc on fer una sala privada o un benefici privat, perquè no hauria de ser el benefici que primer, sinó que fos la cultura i la música en si. Però, bueno, és que és l'única forma de...
Bueno, no té per què, o sigui, jo penso que a Sant Cugat sí que hi ha molta programació, moltíssima, i si comencem a dir cada dijous al Bocamoll hi ha concert, un cop al mes a l'Ateneu hi ha concert, a la Floresta hi ha dos locals que cada dimecres, cada dijous estan fent jams i estan plenes de gent.
També,
el Versió Original fa concerts, el Belgrado fa concerts, el Ciclo cada dissabte, cada diumenge a l'hora del vermut hi ha música en directe, al Teatre Auditori cada setmana hi ha alguna iniciativa de música, no cada dia perquè avui, per exemple, hi ha teatre, però cada setmana hi ha música. A la Unió també estan començant a programar algunes activitats musicals esporàdiques. L'Escola de Música Tradicional programa concerts i tenien els espais de música tradicional que també acollia l'espai de Torreblanca. O sigui, hi ha moltes iniciatives. Què passa? Que Sant Cugat té 95.000 habitants. Llavors, potser no són tantes. Llavors, jo del que diria és de falta un espai. No, és que en falten diversos. Sí, sí. En falten diversos a Sant Cugat, o sigui, evidentment falta una sala autogestionada que aculli aquestes iniciatives que esteu dient de música més local, de la gent que està implicada, sigui la que programa i a més és la pròpia comunitat, que és el propi públic. Falta una sala com l'auditori, però petita, perquè si tu vols portar a la Clara Pei a Sant Cugat, on la portes? A una sala que ha d'omplir 850 butaques?
No,
o... Clar, vull dir, és complicat. Falta una sala que pot ser d'iniciativa privada perfectament, que sigui un Apolo, un RAF, on puguin venir grups grans que el seu format no és la sala de l'auditori. Exacte.
Casa de teatre.
Faltan
vells temps.
Bonito teatre, sí.
Faltan sales que tinguin iniciativa privada, que tinguin iniciativa pública, que tinguin que estiguin autogestionades, que siguin de gestió comunitària, perquè precisament aquesta pluralitat de la gestió és la que facilita la pluralitat de creació de públics. Que tampoc, si totes les sales fossin amb aquesta vocació de música local, autogestionades i no sé què, no sé quantos, doncs els meus pares, per exemple, no hi anirien a cap concert a Sant Cugat.
I els Sant Cugat... ja tenen el teatre, l'auditori.
Clar, però que Sant Cugat és una ciutat supergran i superplural i que fins i tot aquesta gent que estem dient, que coincideixo plenament, o sigui, som un poble molt gran amb un, que jo diria, quasi 90% de població que està zero implicada amb la vida associativa i amb la vida cultural de Sant Cugat, pues hauria d'haver-hi prou pluralitat en la programació com perquè aquesta gent també se sentís cridada a anar, hòstia, mira, pues Guitarrica de la Fuente toca Sant Cugat, pues mira, a mi m'agrada, pues el vaig a veure, i on toca? Pues a un Apolo, un Raz, una sala d'aquest tipus, però que està a Sant Cugat. M'ho invento, però que fins i tot aquesta gent se sentís cridada, igual que, com deia el Pau, se sent cridada a l'encesa de llums.
Pues potser el públic de Sant Cugat tampoc es pren en sèrio Sant Cugat com a districte cultural, perquè ara deies una sala com Razo Apolo, és impensable que hagi Sant Cugat posar entrada o cobrar entrada per un concert. O sigui, la gent aleshores, a la que vols pujar una mica la qualitat, l'únic sistema que tens, si és autogestionat, és cobrant una entrada i no reacciones al públic. El públic està molt acostumat a consumir, gratis, perquè és un consum absolutament, cultura de forma gratuïta en aquesta ciutat.
Però no... Rafi, Apolo i Paral·lel 62 i altres sales de Barcelona que treballen amb promotors privats porten a penya molt rara i està plena la sala.
Estan on estan, també. Vull dir,
sí, sí, està a Barcelona, però jo me'n recordo la gent d'una edat una mica més que nosaltres, potser, que Xic Sant Cugat era una xinxeta en el mapa de Catalunya i tothom ho coneixia, no, i venia gent de no sé on.
Però tampoc, jo crec que estem parlant més d'oci ara que de cultura, no? Vull dir,
sí, però que hi ha espais on es barreja això.
No, evidentment. O sigui, la cultura pot ser una forma d'oci, però clar, és, jo crec que és que, bueno, això, arenas movedizas, això, a Xic no es feien concerts, Xic era una discoteca, a Xic es feia el concurs de Miss Xic, que venien noies de 15 anys o no sé... Bueno, o sigui, coses que ara mateix...
Era una altra crec època,
que, diu. O sigui, evidentment, són inconcebibles, però vull dir que no crec que formi part de la cultura, sí que forma part d'un...
No, posava l'exemple, no? De Xic com a capacitat de Sant Cugat a cridar públic de fora. O sigui, es pot, el Mercantic, sense anar més lluny, és un exemple, ara mateix. O el Festival Petits Camaleons és un altre exemple. Jo mateixa, com a usuària, soc públic del Teatre Auditori de Cardedeu, de l'Atlàntida de Vic, del Cursal de Manresa, o sigui, de Sena Vilanova, que són llocs on jo miro la programació i vaig a coses. Pues a Sant Cugat hauria de ser una mica... Que complís aquesta vocació amb aquesta pluralitat de sales. Evidentment, aquesta sala històricament reivindicada, autogestionada per programar música local fonamentalment, doncs potser aquesta és la que ha de crear comunitat aquí dins.
No està pensada com a una cosa professional.
No,
tot i que és un espai. O sigui, guanyar espais mai és dolent. I abans m'has dit allò dels teus pares, no?, que no hi anirien. Pues potser sí.
Perquè bueno, clar, si a la seva filla hi toqués, no, evidentment hi anirien.
O per què no? O sigui... Clar, la ciència se'n associa al punk, al metal, a coses d'aquestes, i bàsicament perquè són gent que no té lloc en l'àmbit públic. Però a nosaltres ens encantaria que a un trona vingués un quartet de corda. És que el programaríem, evidentment. Si volen tocar, toquen.
Per què no venen? Per què creus que no venen?
Suposo per la imatge que tenen i perquè hi ha molts grups... Sí. Que tenen de nosaltres, dic.
Sí, no, per això no, dic que passa l'inversa, també, passa l'inversa, em refereixo.
Sí, però vull dir que en quant a oberts ho estem.
Sí, no.
Potser no tindrem els micros especials per posar, però bueno, això ho aconseguim.
Fem la reivindicació.
Sí.
Si un quartet de corda es vol presentar al trona...
O un quartet de jazz, o el que vulguin. O sigui, o inclús vam plantejar-nos programar dansa, també. El que passa és que nosaltres, clar, fem peu pla, i a peu pla, doncs, la dansa és més complicat perquè no és pla, realment. Peu pla és que estàs allà
no
i...
No hi ha escenari.
Però el que sigui, és que si algú vol venir a recitar poesia, és que ens és igual. Nosaltres, com que l'equip és nostre, i si venen 100 persones és fantàstic, si venen 2 també és fantàstic, vull dir, no perdem diners, perquè ens hem anat autogestionant i no depenem d'aquesta necessitat que depèn una entitat privada.
Ens queden 2 minuts. Ui, no sé si voleu fer un resum. Ens han quedat molts temes pendents. Per exemple, he recordat, quan has dit lo de Jazz en Viu, la Big Band que van tirar endavant
sí, sí.
Amb el David Mengual. Per exemple, quan has parlat de l'Espai Jove, que m'agradaria parlar un altre dia i que m'expliquéssiu, fer una miqueta d'història, en què consistia i com l'espai que estava aquí a la...
Convida l'Ester Salat, que hi treballava, sí. Si vols. Sí.
Connexió BO, que estava Shuarma. Shuarma treballava.
També.
Va viure aquí temporalment,
sí,
a Sant Cugat, i també era un dels responsables d'aquest cicle de concerts. Doncs Leti, l'Oriol ens està preparant un tema. L'estan posant... Sí? Et sona, Pol?
Hòstia, sí.
No ens queda més temps, però que ja hem estat parlant de música. Escoltem a Pubilles Ninja per 3 raons. La primera és que el Pol Barber n'és component. Segon, perquè demà dissabte toca en format acústic el seu cantant, Pepe Nada, en el seu format bluesero, al Mos Black Joe. I tercer, un concert que programeu vosaltres, Ricky. I tercer, perquè és un concert que organitza, doncs, el Ricky Under Sounds. On toca?
Toca el versió original, i precisament del que criticava abans jo, pues, anirà a fer versions, o sigui, molt tot i que farà versions bastant diferents a les que acostumem normalment.
Estil Pepe Nada.
Sí.
Doncs Ricky, Leti, Pol i Pau, moltes gràcies per venir a la ràdio i moltes gràcies per els vostres coneixements. Fins la propera.
I estàs per maleir, que ha fet aquest boig a Manalí. I no se'l veu, però se'l sembra mà, com un raig a mitjanit.